Anem al cine amb el Freddy Contreras. Bon dia, Freddy.
Què tal? Bon dia.
Anem al cine, començo així, però la veritat no hi anem massa al cine, perquè tens números de l'última festa del cine i no ha anat tan bé com ens hagués agradat a tots els cinèfils.
Correcte, no? Això va ser la setmana passada, de dilluns a dijous. El que passa la setmana passada no teníem números encara el divendres i us els porto aquest divendres, no? I no són gaire esperançadors. La festa del cine, perquè us poseu en context, són aquests 3-4 dies, no? Normalment de dilluns a dijous o de dilluns a dimecres, en què el cine val menys, les entrades valen menys i tu pots anar a veure les pel·lícules que vulguis per menys diners, no?
Et sembla que són 3 euros i mig.
Exacte.
Actualment.
Actualment són 3 euros i mig. Això va començar l'any 2009, una iniciativa molt interessant i que normalment la gent responia molt bé, no? Només va haver-hi una festa del cine després de la pandèmia, no? Que va ser dolenta, no? I dolenta estem parlant d'una recaptació d'uns 700.000, quan s'havia arribat a 2 milions, no? Perquè entengueu els dos nivells que hi ha, i aquesta, doncs, ha sigut la segona dolenta, no? Entre el podi a una de les pitjors festes del cinema, es va recaudar uns 830.000 euros. Bueno, que no sé exactament...
Què ha passat?
Clar, la gent ja comença a buscar de què és el que ha passat, no? De teories conspiranoiques de... És que el mainstream se'ns està enduent molt de públic. L'altre pot ser el bon temps, però clar, justament, no? Aquests dies que hem tingut pluges, no sé si acaba de ser. A mi, sincerament, em sorprèn, no? Ara us explicaré una batalleta meva... Jo i la meva parella anem molt al cine, no? I cada any ens fem un rànquing de pel·lícules que mirem cada any i de com les posicionem i tal. I justament aquest any trobem que hi ha molt bona qualitat cinèfila, no? Vam començar l'any veient Pobres criatures, la pel·li que va donar un altre Oscar a Emma Stone. Vam veure Los que se queden, que és aquesta pel·lícula de... Jo crec que un nou clàssic modern de Nadal que va fer Alexander Payne. Hem vist Challengers, la pel·lícula aquesta de tenistes, hem vist Furiosa, i crec que hi ha molt bones pel·lícules i no acabem d'entendre per què la gent no hi va.
D'una. I també uns quants blockbusters.
Exacte.
Com el Reino del Planeta de los Simios, que també ajuden a fer taquilla i omplir sales.
Exacte, aquestes normalment són les que insuflen. Clar, jo ara, per exemple, he parlat molt del cinema, quasi direm més indie, no?, que algunes ja no ho són, d'indis, però sí que les que esmentaves tu, com el Regne del Planeta dels Simis o Dune, o aquesta que van fer això molt boig, que era el King Kong contra el Godzilla, no? Que són pel·lícules que normalment criden més persones al cinema i tampoc han acabat de funcionar del tot bé. Cert que tenim que Dune ha fet 700 milions, vull dir que estem amb molt bons números, I el Regne del Planeta dels Simis, per exemple, també està escalant, no? Però encara tenim una taquilla dormida, no? Crec que feia molt de temps que no, en aquestes alçades no teníem una pel·li que passés els 1.000 milions. I aquest any, doncs, ens l'estem trobant. Potser l'any passat sí que va tardar una miqueta més amb Barbie, però també abans vam tenir Super Mario, no? I aquest any sembla que costarà. Sí que és veritat que la setmana que ve s'estrena Inside Out 2, no? El Pixar sempre és un gran reclam i, a més, és una de les pel·lícules també que la gent recorda amb més ganes i il·lusió. Jo crec que aquesta també cridarà gent al cine. O, si no, sempre tenim la imbatible Marvel, que aquest any ens estrenarà Deadpool 3, una altra vegada amb Hugh Jackman com a López, no? Jo crec que això pot ser un bon reclam.
Aviam què passa amb la propera festa del cine, al novembre... Amb una altra temperatura, potser vindrà més de gust tancar-se a la sala de cinema.
Exacte, en aquelles dates hi haurà el Joker 2, que també va ser una pel·lícula que va cridar molt, o Gru. Gru 4, que Gru i els seus Minions tampoc no acostumen a fallar mai i normalment també fan... Bueno, criden a la gent al cinema. Al final, les pel·lícules infantils, juntament amb les de terror, són les que normalment...
Pugen taquilla, no?
Pugen taquilla i sempre hi ha beneficis.
Clar, és que darrere d'un nen hi ha una família que també l'acompanya al cine.
Que tothom ha de passar per caixa, no? I a part ja crec que de les dues, tot i que ja sabeu que jo les pel·lícules de terror no en soc gaire fan, però sí que hi ha molt bona qualitat i, per tant, no? Tothom hi guanya aquí.
Esperem que remunti, doncs. fans de l'univers Tolkien. El Fred ens porta una notícia que no qualifico, jutgeu vosaltres.
A mi, jo sincerament encantat, no? És què passa amb l'univers Tolkien, a part de la sèrie d'Amazon, que ara estrenarà la segona temporada.
Estan a punt de treure la segona, sí, sí.
Doncs fa uns anys es va dir que es faria una pel·lícula d'animació del Senyor dels Anells. Clar, això va ser una notícia que va caure com un bolet, no sé, posem el novembre de fa 2 anys, m'ho invento, eh? I ara han començat a sortir les primeres dades i les primeres imatges. Ja vull dir que el projecte s'ha tirat endavant i, de fet, ha de sortir, ho tinc per aquí, el 13 de desembre d'aquest any. Què ha passat? Doncs què parlarà aquesta pel·lícula? No? Aquesta pel·lícula, si us en recordeu, a la pel·lícula de les dues torres, del Senyor dels Anells, hi ha una escena brutal que crec que no s'ha gravat quasi res com allò, que és la batalla de l'abisme de Helm, i allà, en aquell moment, quan abans d'anar-hi, el rei de Rohan ens diu que allà ja van aguantar una d'aquestes batalles importants i que allò sempre ha sigut un reducte de resistència pels homes. L'ésser humà, no vull dir només els homes, l'ésser humà.
I s'agafen a això.
I s'agafen a aquesta història, no?, per explicar-nos com va haver-hi una guerra en aquest espai, on el rei de llavors va aguantar aquest embat, i la protagonista serà la seva filla d'aquest rei. O, si més no, una de les veus protagonistes serà la filla d'aquest rei. No?
Per tant, és un pròleg de la trilogia coneguda.
Correcte, passarà 183 anys abans. Llavors, hem aprofitat el Festival d'Animació d'Annecy, que és molt famós, i llavors s'han projectat 20 minuts. I ja s'ha vist que tindrà un estil de manga dels anys 90, bueno, anime, perdoneu, dels anys 90, no?, que sembla dibuixat a mà, i que té un estil molt, molt curiós, i si més no, que enganxa molt. Les imatges són brutals, les podeu trobar per internet, i jo crec que crida molt l'atenció d'anar-la a veure.
Jo sóc fan de l'univers Tolkien, però em sembla que em costarà, eh? Li donaré una oportunitat.
És veritat que les pel·lícules d'animació com a tal, no?, com dèiem abans, normalment s'associen a un públic més infantil. Tot i que normalment tant Pixar ja ens ha demostrat que, no?, per la gent més gran també trobem missatges interessants, però últimament també, i sobretot gràcies a les plataformes, és el que els hem d'agrair, que l'animació ha deixat de ser tant per infants, no?, i poder ja cridar un públic més adult. Si és l'any passat vaig veure una sèrie que es deia Samurai de Ojos Azules, de Netflix, una barbaritat violenta, asexual...
I et va enganxar.
I em va enganxar. Clar, al final aquí estem parlant de 2 hores i mitja d'animació, amb una història, no sé si interessant o no, perquè, clar, aquí també hi ha hagut una polèmica, no?, La protagonista és un personatge no canònic. No canònic vol dir que Tolkien no va escriure res d'aquest personatge, sinó que se l'han inventat, i que és una noia. I clar, tot això ja ha començat a aixecar
polseguera, no?,
amb els fans, direm, més carques del Senyor dels Anells. Però tot i així, crec que serà una proposta molt interessant. És una mica una proposta de nínxol, també. Però crec que serà qui li dongui l'oportunitat, segur que surt del cinema molt content.
Li donarem el 13 de desembre. I acabem aquest capítol dedicat a les notícies cinematogràfiques amb una que és una mica surrealista.
Sí, clar, jo les vaig classificar, no?, com la notícia trista, la notícia friki, ja tenim la surrealista. Direm que el públic no deixa de sorprendre mai, no?, el protagonisme d'aquesta notícia recau en la pel·lícula Furiosa, que per cert ha sigut una castanya a taquilla. A mi em va agradar molt.
Per això la festa del cine també ha anat com ha anat, perquè era una de les opcions que hi havia.
I la gent no l'ha anat a veure. I què passa en aquesta pel·lícula? Explicava la història d'un personatge de la Furiosa, no?, que és un personatge d'aquesta nova pel·li de Mad Max que va entrar el 2015, i explicava com passava de la infantesa a l'edat adulta. Què passa? Hi ha un moment, que a la infantesa, que es troba amb el dolent.
Rictus.
Amb el rictus, exacte. I què passa? Doncs que aquest dolent li atrau aquesta nena. Llavors hi ha un moment de la pel·lícula, no sé si és per considerar spoiler o no, que se l'endú per semblar abusar d'ella, però ella s'aconsegueix escapar. No, no passa més d'això, no? No hi ha cap imatge gaire explícita ni cap imatge que faci mal als ulls. Què passa? El públic s'ha llançat contra aquest actor demanant-li de per què ha gravat aquesta escena i de per què estava disposat a fer el que estava fent.
O sigui, s'ha trencat, s'ha desdibuixat la línia entre ficció i realitat totalment.
Correcte. Normalment, a vegades, podem sentir a parlar més de que l'actor es creu o l'actriu es creu més el seu personatge, doncs aquí ha sigut al revés, no? Que el públic s'ha cregut molt al personatge i s'ha pensat que aquest actor estaria disposat a fer això a la vida real.
Senyal que ho fa molt bé, com a actor.
Senyal que ho fa molt bé. Al final, aquesta pel·lícula és estrambòtica tota i molt, direm, molt exagerada, no? Llavors, que l'escena és impactant. Reitero que sense cap imatge gaire ni explícita ni que facin els ulls, eh?
Però ha tingut problemes.
Ha tingut problemes i ha hagut de fer un comunicat, una d'aquestes cartes ara, no?, que s'envien...
Això es porta molt ara,
a través de les xarxes. Doncs de que ell no és el personatge, sinó que interpretava i que ell mai estaria disposat a fer una cosa d'aquestes. I després, no?, també queda la discussió de... El cine hi té cabuda tot. Es poden explicar històries d'aquestes, sí, no...
És un meló que no obrirem ara.
No, perquè no tindríem minuts, però bueno, crec que hem de deixar espai als professionals perquè treballin i sobretot si la pel·lícula, com dic, i torno a repetir una altra vegada, ho fa d'aquesta manera... Jo crec que és interessant també per donar un transfons al personatge principal i al dolent, no?
Anem a descobrir què ens porta la cartellera aquest cap de setmana. Comencem amb...
Vides perfectes.
Has vist una chiquilla, chiquilla, chiquilla. Has vist una chiquilla y por aquí o por allá.
Theo.
Cuando Theo nació, no podía ni cogerlo en brazos. Soy muy mala madre.
Eres una madre maravillosa.
Y una amiga maravillosa.
Quiero que tú también seas feliz.
¡Max! ¡Max, baja! ¡Es peligroso! ¡Max!
Tienes que separar la pena de la culpa.
¿Qué culpa, Alice?
¡Sal del balcón!
Alice, ¿qué pasa?
¿Pusiste a Theo en ese balcón para probarme?
¿Crees que soy capaz de hacer algo así?
¿Eso es lo que piensa ella? ¿O tú?
¿Crees que me imagino cosas?
Me acusas de ser una especie de monstruo.
¡Estás perdiendo la noción de la realidad!
¡Deja en paz a mi familia!
No me lo estoy imaginando.
Vides perfectes a Anne Hathaway i Jessica Chastain. Dues dames del cinema.
Clar, jo crec que aquí és on tenim el reclam de la pel·lícula, no? Aquestes dues donasses, dues actrius que no paren de regalar-nos bons papers. Aquí què ens explica aquesta pel·lícula és la història de dues amigues, Anne Hathaway i Jessica Chastain, casades feliçment amb els seus fills, veïnes, i sembla que quan tot anava bé hi ha un accident que trunca aquesta realitat i aquesta vida...
Idíl·lica, no?
Idíl·lica. Què passa? Aquest accident obrirà una esquerda entre elles dues i llavors començarà, no sé si una competició, una mena de retrets, que, bueno, que destaparà secrets, que llavors aquí és on ens envoltem. És el remake d'una pel·lícula belga. Per tant, si hi ha un remake, és que la pel·lícula original és bona, normalment les pel·lícules originals són més bones que els remakes, i sobretot si el remake és americà. Però bueno, al final, ja només per veure aquestes dues mega actrius, crec que és un bon reclam per anar al cine. No director una mica desconegut, però bueno, segurament serà una pel·lícula d'aquestes de deixar-te enganxat a la butaca, boca oberta, i a veure què passa, no? De no saber per on venen els trets.
Diuen els crítics que aquest remake té ànima pròpia i no només gràcies a les fantàstiques interpretacions de Hathaway i Chastain, que és perfecta pels amants de Hitchcock, és un thriller així sofisticat, i el millor, sens dubte, aquest duel interpretatiu entre aquestes dues donasses del cine. Més històries.
Seguim amb La sombra del pasado.
Última hora en el asesinato brutal del profesor Joseph Whedon.
¿De qué se trata?
Golpe con objeto romo en la cabeza.
Lo siento.
Los electrodos enviarán impulsos a determinadas áreas de su cerebro.
¿Estás enfermo?
Estoy en algo como un estudio clínico. Se me olvidan las cosas. Mi doctora dice que tenga la mente activa. El asesinato de Wither no tiene sentido. Dime lo que ocurrió de verdad.
¡No soy un asesino! ¡Soluciona esta mierda o estoy muerto!
Dice que no fue él. Richard Finn estuvo en la escena del crimen. ¿Eso por qué? ¿Y Laura? No tiene dirección, ni está en redes sociales, nada.
Siempre había gente en su casa.
Me parece extraño. Es como si todos en la vida de Wither ahora fueran fantasmas.
¿Qué intentas decir, Roy?
¿Y si hemos enchironado al que no era? Podríamos hacer lo correcto.
Sigue adelante y olvídate de esto.
No tendrá buena memoria, pero sí que tiene una buena imaginación.
Doncs aquí tenim un ex-detectiu, Russell Crowe, que té pèrdues de memòria i que combina aquesta trama de recuperar la seva memòria, no? Que està també amb un projecte de medicaments contra l'Alzheimer, doncs de descobrir l'assassinat, o que hi ha darrere de l'assassinat d'un professor d'universitat. Thriller fosc, intens, i, no? I que ens tindrem aquest doble paral·lelisme entre què recorda, què no recorda, què és real i què no és real. Clar, Russell Crowe, heu de comptar que ve de fer pel·lícules no gaires entretingudes. Des de que va fer Gladiator, crec que aquest home ha anat a menys, no? I sí que té alguna pel·lícula interessant, però últimament està fent d'exorcista. I està fent pel·lis de terror d'un pressupost una mica, direm...
Justet.
Justet, i que no acaba de sortir, no? També ho va provar com a director i li va sortir una pel·lícula una mica fluixeta. Llavors, a veure aquí com es troba, crec. Però crec que ara està més còmode amb pel·lícules tampoc d'un alt pressupost, no? Que estan més, pues això, més de nínxol. I aquí veure que amb què ens sorprèn.
És setmana de thrillers.
Sí, una mica de setmana... Sí, no? Una mica de... No sé, podria anar com el temps, no? Doncs això, no? Investigacions, criminals, nazis pel mig... Crec que aquestes pel·lícules tenen un públic molt, molt directe i que crec que conviden, no? T'ha d'agradar molt aquest tipus de cine i depèn de quin, no? Tens imatges una mica dures, però sempre són interessants i si estan ben portats, doncs són molt disfrutables de veure. Jo també soc molt fan dels thrillers aquests foscos i de... que et poden una mica dar mal rotllo el cos, no? Però que de la mateixa manera també et fan anar per una història molt interessant.
I ens n'anem a Cineclub Vilafranca. Has triat un parell de propostes destacables. La primera?
La promesa de Irene.
¿Sabes cómo se sobrevive a esta clase de cambio de destino?
A partir de ahora, trabajaréis para contribuir al esfuerzo bélico alemán.
¿Tu nombre?
Irene Gut.
Te encargarás de supervisar a los judíos. Tu supervivencia dependerá de ello.
Me han dado hasta el 22 de julio para dejar el sector limpio de judíos.
No tenemos a dónde ir.
He visto un lugar donde esconderos. Donde a nadie se le ocurriría buscar.
La promesa de Irene, inspirada en fets reals, que ja es va estrenar a les grans sales i ara recupera Cineclub a la Sesí.
Clar, ja sabeu que m'agrada portar les pel·lícules del nostre cinema. I aquí, doncs, tornem a tenir nazis. Una persona, no sé què, si és infermera o li donen de ser ama de llaves, no? La dona de les claus d'un general nazi. I en comptes d'aprofitar, no, aquesta situació benestant per ella, el que fa és refugiar persones que ho necessiten. final, sempre dic, no?, quan els nazis poder és un tema una mica mastegat, però un cop hi ha nazis a una pel·lícula, a mi sempre m'interessa més, no? Sempre ja té aquest punt. Sobretot Malditos Bastardos, és una pel·lícula que em fascina amb els nazis.
La llista de Schindler, si anem molt enrere.
Sí, clar. Que hi ha moltes pel·lícules bones, no? I aquesta n'és una, tothom en parla molt bé, i crec que pot ser una pel·lícula molt interessant, no? I mira, ara que esmentaves la llista de Schindler, no?, jo crec que té certs paral·lelismes, no?, amb una persona que ajuda a refugiats a salvar-se de l'horror nazi.
Diuen que ella, l'actriu, que no pronunciaré el nom, està fantàstica. Sí que li qüestiona, potser, que li sobra una mica de metratge a la pel·lícula.
Bé, aquesta és un mal vici de totes les pel·lícules actuals, no?, que fan uns temps desorbitats i que la gent no sé si no està preparada ja per temps d'aquest tipus o que poder són excessives.
I acabem amb...
Segundo premio.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonquis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Suda todo lo que hemos construido estos años, te da igual.
El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando.
Quedamos tres.
Sobretot, insisteixen en que aquesta peli és molt més que un biòpic sobre Los Planetas, aquesta mítica banda de Granada i el disc que els va catapultar a la fama.
Jo, sincerament...
No coneixes Els Planetas?
No conec Els Planetas, però sí que el director Isaac i la Cuesta sí. I sempre ha fet pel·lícules molt interessants, un director que és multipremiat, I l'última que ens va portar va ser la de la sala Bataclan, si no m'equivoco. Em sembla que es deia Un dia, una noche, de l'atemptat de la sala aquesta de París. I ara, doncs, crec que és un director que s'atreveix amb tot. I ara fa un biòpic musical i la següent ve de saber què ens farà, no? Un thriller d'assassins, com dèiem abans, o el que sigui. El que faci, ho veurem. I jo crec que aquí és on resideix la gran part de la pel·lícula, amb ell, que em sembla que també és guionista, ja sabeu que això també li dono un puntet.
Punt del Freddy.
I que al final és això, no?, que explica la història de la banda, però també ens aprofita per explayar-se en altres temes, poder una mica, direm, m'atreveixo a dir filosòfics, no?, més de la vida o això de la vida mateixa.
Doncs aquestes són les històries que podeu descobrir aquests dies al cinema, a la gran pantalla. Freddy Contreras, moltes gràcies.
A vosaltres.
D'aquí 15 dies seguim.
Tornaré a ser pesat amb el cinema.
I ara, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bon cap de setmana.